Veurem fins quan, perquè
exacte,
aquí va...
Sí.
Aquí va una mica la meva argumentació. Bueno, primer de tot dic que la prioritat nacional o la prioritat nacional, més igual a la nació, és una immoralitat. O sea, sí, simplement situar a les persones en categories i és excloent. Hi ha gent que té uns drets i hi ha gent que no ha de tenir aquests drets. I quan parlem de drets bàsics, eh? Parlem de sanitat, parlem de serveis públics, parlem de coses molt importants. I, per tant, és igual la prioritat nacional que la prioritat nacional. És immoral. De moment, el que tenim és que, en el cas de la prioritat nacional, és a dir, la nació espanyola, això s'ha traslladat a un pacte de govern. Quan entrem en això, ja no és una immoralitat, és un gravíssim perill i és una il·legalitat. És profundament il·legal. Això no vol dir... que...
Il·legal vols dir inconstitucional, eh?
O no? Il·legal.
Il·legal també des del punt de vista de la Unió Europea.
La llei d'estrangeria... No cal anar a la Constitució.
Sí, sí.
La llei d'estrangeria estableix que totes les persones, per molt migrants que siguin de l'origen que siguin, tenen dret als serveis públics bàsics. Vull dir, no, i en igualtat de condicions ho garanteix la Constitució. Vull dir, sí. No, és profundament il·legal. Això no vol dir... que no s'utilitzi bueno, els reguitzells i les escletxes que puguin trobar, fins i tot llançant-se a la il·legalitat, per dificultar la vida i dificultar les prestacions a la gent migrada en determinades comunitats. Després, ja ho ha explicat una mica la Mila, ja veurem les dificultats que l'aplicació pràctica d'això que vol fer el Partit Popular amb el tema de l'arrelament, és impossible. És totalment impossible. Perquè molt bé ha explicat la Mila, perquè qualsevol ciutadà nacional de qualsevol punt de l'estat espanyol que vagi amb aquestes comunitats autònomes, Extremadura o Aragó, es trobarà amb una dificultat d'igualtat que consagra la Constitució espanyola. Per tant, no podrà ser. Però veurem com intenten posar moltíssimes dificultats. En el terreny polític que acabo, no és que el Partit Popular hagi perdut l'Oremus, és que tenim un problema amb les dretes europees. De moment eren les dretes europees, pensàvem que l'estat espanyol, això no anava amb l'estat espanyol, ara hem vist que sí, que l'estat espanyol també passa en el cas del Partit Popular. El problema és la capacitat que té l'ultradreta d'imposar idees immorals i il·legals, absolutament execrables. Que van en contra dels drets humans, de les persones. Això ho havíem vist a Europa, ara ho hem vist a l'estat espanyol, i hem d'esperar a veure què passa amb les dretes catalanes. Què passa amb l'ultradreta catalana, què passa amb la dreta catalana. Anem una mica endarrerits, perquè tinguem-ho clar. Vull dir, després de la prioritat nacional o la prioritat nacional, venen les deportacions massives. És a dir, en la negociació de la qual estem parlant, ja hi estava la deportació massiva. Aquí el Partit Popular ha posat el freno de mà, no s'ha atrevit. Bueno, ara hem d'estar satisfets perquè han acceptat una aberració com la prioritat nacional i no les deportacions massives. Però no sabem si s'ho guarden com a carta de contraprestació perquè Abascal sigui vicepresident.
Yeah.
Quan sigui l'hora de fer números i Feijó vulgui ser president.
Clar.
I després de les deportacions massives, després d'acceptar les deportacions massives, ve l'AIS. I que ho tinguem clar, que això no és... I que això és aquí, als Estats Units, i allà on sigui. L'ultradreta té aquesta capacitat. I les dretes no tenen la capacitat de plantar cara a l'ultradreta plantant-se amb tot aquest tipus de qüestions.
Jo estic molt d'acord, però m'has fet pensar, ara quan deies això de la prioritat nacional o la prioritat nacional, i no, si Catalunya va endarrerida o no, que és just citar una cosa que va passar fa més d'un any ja, pràcticament dos, a principis de 2025, que és quan l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, va demanar, o va proposar, i a més ho va proposar als òrgans del seu partit, ho va proposar des de l'Ajuntament, i va proposar unes quantes modificacions legals, vull dir que va proposar en sèrio, no va ser una votat, una idea que se li va acudir. Va demanar que per accedir a un habitatge, al concurs d'un habitatge de HPO a Sant Cugat del Vallès, es demanessin 10 anys de padró a Sant Cugat. A mi, això és la proposta de Vox. No és una altra cosa. La proposta de Vox, el que s'ha signat Vox i PP, eh? És això, eh? A mi m'hagués agradat que en aquell moment haguessin sortit tothom amb el discurs que feia el Jordi, que estic molt d'acord amb la idea aquesta de què és una barbaritat. Què és una barbaritat? Això quan ho fa un ajuntament independentista, per cert, on governa Esquerra també, eh? Governa Junts i Esquerra, eh? Estaria molt bé que algú sortís en aquell moment a dir que això és una barbaritat i que això no té cap mena de sentit i que l'independentisme que està, no? que fa Esquerra i Junts, o Junts i Esquerra, no pot semblar-se això. I que si s'assembla això, tenim un problema molt gros. I que comprar marx de l'extrema dreta tota l'estona, i a més dir-li a la gent de Sant Cugat, als Sant Cugatencs, que és que el problema de l'habitatge és que ve gent de fora, quan jo, nosaltres vam mirar, eh? Vam mirar com es repartia l'HPO, eh? Hmm. No li donava la gent de fora, eh?
Yeah.
No li diu, ah, gent de fora. Li diu, ah, gent d'aquí. No hi havia cognoms no sé d'on, eh? Hi havia cognoms d'aquí, normals i corrents.
Entre altres coses, perquè l'Ajuntament de Sant Cugat no té pràcticament població immigrada.
No,
poca.
No, però a més, els que tenen, sí, ni tan sols els que tenen, posen uns barems de renda, clar, moltes vegades, els que no arriben. Vull dir que ja s'esclou per renda. Però és que estaria molt bé, jo estic molt d'acord amb el que he sentit i crec que tots estem d'acord, estaria molt bé que quan passa coses que estan molt properes, que algú digues, ei, això no té un passe.
Ja, hem de canviar de tema, però abans, Jordi. No,
com que m'ha dit que jo havia dit una cosa i de tot plegat, no.
Oh, que estic molt d'acord, el que has dit tu. Jo estic absolutament d'acord. El catalanisme, a diferència de l'espanyolisme, ha de ser integrador. I ha de dir, ei, si voleu venir, amb que parleu català, a que parleu català i esteu a la comunitat nacional. Això és fantàstic.
Això és fantàstic. M'agradaria... Això no vol dir que, per exemple... És a dir, el cas del Padó en concret, eh? Sense entrar-hi en detall. Però és a dir, sí que és un dels requisits per tenir accés als serveis socials, etcètera, etcètera. Això t'avalava molt als ajuntaments. Per què? Perquè no hi ha un procés clar de padró. I què et trobes? Què et trobes? Que hi pot haver-hi gent que està empadronada a un pis en el qual el llogater ni tan sols sap que aquesta persona està empadronada. Que et pots trobar que hi ha 50 persones empadronades a un pavelló esportiu. Per què? Perquè els ajuntaments tenen obligació d'empadronar, però en canvi no està clar quins criteris has de dir. Per tant, has de dir, escolta, vinc a empadronar. Per què? Perquè visc aquí. És que no hi vius. Bueno, però que l'Ajuntament té l'obligació d'empadronar-me. El fet aquest d'empadronar-te et dona accés a una sèrie de coses que...
És un percentatge molt menor del conjunt d'immigrants, eh?
D'acord. És que no parlo d'immigrants, jo. Jo no parlo d'immigrants. Jo parlo dels problemes dels alcaldes amb la gestió del padró. Val? Que és diferent. Llavors, aquí no hi ha una norma clara de dir què estableix el padró. Perquè sí que és un element legal de... accés a la ciutadania directa, però que està molt mal regulat. I que no haurien d'assumir els ajuntaments, probablement. Hi hauria d'haver-hi la Generalitat de Catalunya que exposés els criteris. Llavors, s'han llançat idees de dir què podem garantir. I només afegir una cosa, ja dic, no parlo d'immigrants. De poder garantir que els fills, en aquest cas, dels Sant Cugatencs i Sant Cugatenques, tinguin accés
a la seva ciutat. Sí, sí.
Per tant, quan es parla de... És a dir, hi ha un petit risc de dir... Qualsevol proposta una mica que no segueixi el tema de vinga és extrema dreta. No. Sant Cugat té un problema.
Una cosa és quan... el problema migratori i una altra cosa és la gentrificació.
Llavors, per barrejar-ho tot ens porta uns...
Quan defensem que els fills dels barcelonins tenen dret a quedar-se a Barcelona...
Clar, és el tema de la gentrificació.
Junts surt a cargar en contra de les regulacions que poden fer que els fills dels barcelonins es quedin a Barcelona.
Doncs en aquest cas estàvem parlant que els fills dels Sant Cugatens puguin viure a Sant Cugat. Anava més per aquí, això.
9 i 9 minuts. Hi ha un altre tema que volíem comentar, que el vam trobar ahir al diari El País i que avui encara ressona. Que és aquesta proposta de posar... Vaja, proposta no, projecte. D'enviar Mossos d'Esquadra de paisà en centres educatius del país, en centres de secundària, en instituts. Això es començarà a fer aquest mes de manera experimental en 13 instituts, posar Mossos d'Esquadra de paisà, sense armes, però de manera estable, no és allò d'enviar-los de tant en tant, sinó estar de manera estable per controlar possibles problemes de convivència i de seguretat. Per valorar, volem parlar amb professors que ho veuen d'una manera i d'una altra. Per cert, ens podeu trucar al telèfon del directe del matí de Catalunya Ràdio, 93-201-7474, 93-201-7474. Però d'entrada saludem el Jesús Orellana, que és professor de secundària al Baix Llobregat. Jesús, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
I saludem també l'Enric Aranda, que és professor de secundària, en aquest cas, a Barcelona. Enric, com estàs? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Jesús, comencem per tu. Tu estàs a favor d'aquesta mesura?
Jo sí. Bueno, a veure, la primera qüestió és, jo vaig llegir ahir el diari, ho vaig veure, I realment el que vaig pensar és que ho posaven com una cosa molt nova i jo realment ho veia com un aprofundiment, no?, de la figura de l'agent tutor. No sé, a molts centres on he anat passant, etc., fins i tot, jo què sé, al centre de la meva filla, existeix una figura d'agent tutor que no deixa de ser, no?, un policia local que es dedica a tasques com a prevenció, proximitat, coordinació, etc. I jo crec que aquest programa no va més enllà que aprofundir, no?, en aquesta figura. Evidentment no és un policia local, sinó un motor d'esquadra, però jo crec que si les tasques estan ben definides i s'ha de dedicar a prevenir, a mediar si cal, a donar informació, etc., jo crec que pot ser una bona eina nova del sistema.
Perquè aquest agent tutor que deies, Jesús, com funciona exactament? És algú que també teniu assignat als centres i que hi està allà de manera més o menys estable? O com funciona?
Bueno, a veure, la qüestió és que la policia de proximitat no és una cosa nova, no? Jo crec que si la policia, no?, hi ha una presència coneguda i accessible per part de tota la comunitat educativa, i em refereixo a la direcció, al professorat, l'alumnat, evidentment, no?, les famílies, a qui tothom pugui dirigir-se i expressar, bueno, dubtes, problemes, etc., i que es dedica, una vegada més, a mediar, a ser un referent en situacions complicades, etc., jo crec que no és una mala opció.
Enric, tu, en canvi, no et grinyola una mica aquesta idea?
Bueno, jo crec que ens hauríem de preguntar sobre quin és l'objectiu, no?, d'aquesta mesura. Al final, si el que volem és millorar la convivència dins dels centres educatius, disposem actualment de figures superespecialitzades, no?, per acompanyar els joves. I, a més, les arrels de les problemàtiques dins del món de l'educació s'haurien d'abordar des del món de les cures, no?, amb professionals de la salut, la psicologia, l'integració social, l'educació social, la psicopedagogia, l'orientació educativa. Vull dir que ja hi ha mecanismes, no?, que preveuen la gestió d'aquest tipus de situacions. I també m'agradaria remarcar, no?, que doncs les necessitats que tenim com a comunitat educativa són molt concretes, i les hem expressat de forma massiva a les darreres mobilitzacions de l'11 de febrer i de la setmana del 16 de març, que han estat històriques, no? Llavors, el que es demana principalment són més recursos, menys ràtios, millorar l'atenció a la diversitat de l'alumnat en necessitats especials, i en cap cas s'ha demanat introduir policies a les escoles.
La principal justificació del govern és per abordar determinats conflictes i determinats, fins i tot, problemes. Ells calculen fins i tot 5.000 casos d'agressions verbals o físiques de dins dels centres. És evident que això va molt per barris i va molt per determinats centres, però, Enric, no sé si la conflictivitat aquesta a la qual fa referència el govern a tu et resulta familiar.
Clar, és que quan parlem de centres d'alta màxima complexitat no ho fem per destacar la conflictivitat, sinó per esmentar que una part important dels alumnes viuen situacions socioeconòmiques desfavorides o bé perquè tenen necessitats educatives especials. Llavors, aquests alumnes no necessàriament són conflictius. Llavors, és possible que en aquests contextos es puguin generar situacions incòmodes, però el problema és estructural. Vull dir, que hem de demanar per alumnes que no tenen suport familiar perquè són responsables, treballen fins a les 10 per salari mínim, per exemple, o que podrien ser desnonats, o que hem de demanar per alumnes que s'han de fer càrrec dels seus germans i germanes petites, policia. Llavors, jo crec que el que necessita l'alumnat d'aquesta tipologia de centres és més personal d'atenció educativa, el que deia abans, no?, integradors, educació social, vetlladores, psicòlegs, és el que estava dient, no?, que els acompanyin en el seu procés d'aprenentatge i que també els poden fer sentir segurs i segures, no?, i ja no només als alumnes, sinó a tota la comunitat educativa.
Jesús, et demano el mateix. Vosaltres heu notat, o tu has notat, o has sentit casos d'aquesta conflictivitat que s'argumenta com a motiu per engegar aquesta mesura?
Mira, jo ara escoltava el company, i per de raó, evidentment, no? La qüestió és que els centres educatius, la realitat dels centres educatius, la complexitat ha anat augmentant, no? Evidentment, avui dia estem en una situació molt diferent de la que fa potser 30 anys, no? I jo crec que sí, que evidentment calen una sèrie de professionals diferenciats, no? Un educador social, evidentment, són imprescindibles, no? Però la seva tasca és una intervenció socioeducativa, no? S'ha parlat també d'alumnes amb necessitats educatives especials i, evidentment, també la intervenció en aquest cas ha de ser merament educativa i amb recursos que no sempre arriben, no? Però jo crec que els centres amb aquesta complexitat ens podem trobar de molts tipus d'exemples diferents, no? Quan parlem de necessitats educatives, evidentment, s'ha d'encarregar un professional, però si estem parlant de qüestions relacionades amb la seguretat, qüestions relacionades amb la informació, amb la mediació, amb la violència, etc., que realment tothom ens hem trobat, no?, doncs aquesta figura jo crec que és complementària amb la resta. Jo crec que aporta una mirada i una voluntat de treballar en xarxa que realment pot ser necessària, no? Mm. Al final, també ho has dit, no? És un programa pilot, jo entenc que és nou, per lo que he llegit als mitjans de comunicació, no és nou a la resta d'Espanya o d'Europa, i potser el que caldria és esperar, i una vegada quan tinguin resultats, pues preguntar, sobretot preguntar a docents, però també als propis alumnes, perquè de vegades, bueno, moltes vegades ens oblidem, no, de preguntar quina és l'experiència del propi alumnat, si la convivència als seus centres ha millorat o no amb aquest tipus de recurs.
Mm. Enric, com ho veus, això que ara comentava el Jesús, que és complementari a les altres feines que tu comentaves, que també hi ha als centres?
Clar, bueno, és que o sigui, aquí hi ha diverses coses, no? I per una banda penso que els cossos de seguretat, com els Mossos d'Esquadra, tenen altres funcions, no?, molt importants per la societat, igual que la resta de serveis públics. Però insisteixo que el sector educatiu disposa dels seus propis mecanismes per abordar i gestionar situacions de tot complexes. I, a més, superimportant que els sectors públics estan interconnectats, no? Al final, l'educació, la sanitat, la seguretat, els transports, l'administració pública, són esferes que s'interseccionen, no? Llavors, si hi ha problemes molt greus, ja es preveu la intervenció de la policia. De la mateixa manera que si un alumne es fa molt mal, rep atenció mèdica.
Mm. Clar, el que em crida l'atenció una mica del que dieu tots dos és que tampoc és cap gran novetat pel que m'esteu explicant, no?
Bueno, jo, a veure, la qüestió, jo la primera qüestió que hauria d'expressar és que a la policia jo diria que una de les tasques que ha de fer de manera prioritària és la prevenció, no pas l'actuació una vegada s'ha produït una qüestió, no? Per tant, aquesta tasca ja està incorporada a les seves funcions. Jo voldria, bueno, no sé si de vegades quan es parla d'aquest tipus de tema hi ha un tipus de prejudici, no? Jo crec que, i igual m'equivoco, però jo no ho crec, jo crec que aquestes persones que estiguin al centre seran gent formada en la relació amb adolescents, seran escollits amb perfils els més adients que tinguin, seran gent amb una empatia suficient, no?, per tractar amb adolescents, amb famílies, etcètera, no? Això deia, que al final no hem de fer la caricatura, no?, de que aquí arriba el xerif de la ciutat, no?, a posar ordre, sinó que és una figura que pot aportar molt en el context educatiu.
Jesús Orellana, Enric Aranda, moltíssimes gràcies a tots dos per donar-nos els punts de vista al voltant d'aquesta qüestió, de debò.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a dos. Hem parlat amb dos professors de secundària, un del Baix Llobregat i l'altre de Barcelona, per veure aquesta situació. Al marge d'aquesta situació, que ara comentarem aquí a l'Hora del Matí de Catalunya Ràdio, hi ha també la part, diguem-ne, política de les possibles conseqüències, i els comuns acaben de dir que no els agrada aquesta decisió, quan acaben d'expressar el rebuig en aquesta idea. Francesc Solés, de la redacció, com va això?
Hola, Freddy. Sí, doncs en un comunicat, el grup parlamentari dels comuns expressa, com deies, el seu rebuig a la decisió del govern de desplegar agents de paisada als Mossos dins alguns centres perquè ho consideren una mesura injustificada i allunyada de les necessitats reals de les escoles i instituts. El grup parlamentari defensa que la convivència als centres s'ha de reforçar amb més professors, educadors socials i coordinacions de convivència. I també reclama ja la compareixença de les conselleres d'Interior, Núria Parlon, i d'Educació, Esther Niubó, per donar explicacions d'aquesta decisió.
Gràcies, Francesc. Fins ara.
Fins ara.
Els comuns, un dels socis del govern de Salvador Illa, que es declaren en contra d'aquesta mesura, que Ferran, deies ara que ja es feia en altres... que es fa en d'altres comunitats autònomes,
Sí, és una iniciativa que ja es fa en nou comunitats autònomes. Per tant, no seria la gran novetat de l'estat espanyol, precisament, que a Catalunya s'apliqués. Una altra cosa és que... Bueno, és una decisió política, és el marc en el que tu vols circumscriure, diguéssim, la formulació de l'escola en la teva comunitat, no? I jo crec que Catalunya està molt allunyada d'aquest marc mental. Yeah. Al final, la policia no té prohibida l'entrada a les escoles. Oh. La policia acudeix a moltes escoles quan toca, diguéssim. Si hi ha un problema... Hi ha un problema conflictiu important, etc. Es crida la policia, pot ser la policia local, pot ser els Mossos, però acudeixen. I després hi ha una figura que principalment està lligada a aquells municipis que tenen policies locals i que tenen un cos de policia local important, que és la policia de proximitat, que evidentment la policia de proximitat no és que tingui relació directa amb les escoles, que té relació directa amb les escoles, amb les associacions de veïns, amb els comerciants, amb les agrupacions de comerciants. Vull dir, són policies que es dediquen, diguéssim, a visualitzar quines són les problemàtiques en seguretat del barri.
Yeah.
Llavors, de què estem parlant exactament? I un apunt molt important. Bueno, estem parlant de visualitzar una escola que té problemàtiques de seguretat que requereix la força de dissuasió de la policia. És una imatge de l'escola la que es vol transmetre. Dit això, si s'arriba a aplicar, que jo crec que no s'aplicarà, però si s'arriba a aplicar, el que deia aquest professor sobre la preparació dels Mossos d'Esquadra que actuïn en aquest àmbit, a mi no em consta aquesta preparació. El mosso que hi, o la mossa que hi vagi tindrà més empatia o menys empatia, serà més professional o menys professional. Però hi haurà xèrifs. Hi haurà xèrifs. Perquè no tenen la preparació per afrontar situacions molt específiques, molt delicades, que tenen a veure amb adolescents.
I no sé si l'han de tenir.
No estic d'acord amb això.
Jo no sé si l'han de tenir, Jo no sé ni si tan sols si l'han de tenir.
Jo crec que no.
Si és la figura.
Jo crec que...
Com posar un bomber. Tampoc la tenen. Però perquè no és el seu àmbit.
És que jo crec que no... És clar, no és el seu àmbit. Jo no dic que els hagin de formar en això. No hi han d'anar perquè no té sentit.
Jo sé, per exemple, que hi ha formació, sobretot el tema de la violència contra la dona, dona i àmbit de la dona, hi ha formació específica de Mossos i de Mossos, hi ha unitats específiques i ho fan estupendament, però perquè és un àmbit en el que hi tenen molt a dir.
Correcte.
L'àmbit de la convivència en l'escola és un àmbit que no sé si s'escau als Mossos d'Esquadra.
Deixa que us talli un momentet, és que hem obert abans el telèfon del directe al 93207474 93207474 i ens ha trucat el Manel Muñoz. Manel, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Manel, tu ets policia?
Estic jubilat policia? En aquest moment, sí.
I havies fet aquesta feina que ara comentàvem de relació amb les escoles?
De gent tutor. Des del 2009 fins al 2021, que em vaig jubilar.
I com funciona això exactament, de la gent tutor?
La gent tutor és una figura que es va... Bueno, llavors era novedosa, només hi havia un parell de municipis en tota Espanya. Era un policia uniformat, que anava als centres educatius per ajudar a la resolució de conflictes. Mm. En aquest cas, jo soc criminòleg, em vaig formar com a mediador judicial i, a més, em formava, doncs, cada mes anava a l'escola d'estudis jurídics de la ciutat en tot el que tenia que veure amb la infància, amb l'agressivitat, en fi, en tot aquest tipus de qüestions. I la veritat és que va funcionar, almenys a Esplugues. Vull dir, a Esplugues hi ha 8.000 alumnes. Aquesta funció la feia jo amb el recolzament, lògicament, de tot el meu ajuntament, de serveis socials, fins i tot amb un jutjat de menors de Barcelona que col·laborava amb mi, i la veritat que és un tema que va funcionar. Clar, quan parlem d'un policia que entra a un centre, aquest policia ha de ser menys policia. És a dir, ha de ser menys policia i més mediador.
Clar, és el que anava a dir, perquè si ho entenc bé, a tu t'assignen com a policia, però tu després fas una formació que no estaria estrictament relacionada amb el món policial, no? Perquè deies formació en mediació.
Clarament. És a dir, si un policia entra a un institut amb la mentalitat que tenim de policia, la que jo he tingut també com a policia, això no vale, això no funciona. No funciona. O sigui, amb això estic molt d'acord. La meva figura no era mai intrusiva, o sigui, no es prenia mai... sempre, diguem-ne, quan es feia alguna intervenció, sempre era d'acord amb el director, cap d'estudis, sempre que s'intervenia o es parlava amb un noi, sempre era amb el seu tutor davant, o amb els seus pares, si així ho demanaven. Clar, estem parlant amb nois, com bé s'ha dit, amb alguns nois amb risc, i la intervenció ha de ser molt acurada, no? Sí, jo estic molt d'acord, vull dir, la veritat és que si parléssiu amb la comunitat educativa d'Esplugues, jo suposo que encara se'n recorden de mi, no? I de com funcionava, no? Però sí que és delicat, sí.
El que t'anava a demanar és el fet... És a dir, és un policia local en el teu cas, que vas haver de fer formació de mediador i aquestes coses, però no deixaves de ser policia.
Llavors, clar.
El fet que fossis policia era la clau? És a dir, el fet que fossis policia era la clau per dir si la cosa no l'aconseguim resoldre, si la cosa no l'aconseguim millorar, recordeu que aquest senyor és policia i pot prendre mesures?
Mireu, sí, sí. És a dir, l'uniforme et donava aquest plus. I a més, però era un plus que inclús servia a les reunions amb pares, que hi havia un problema, el director estava allà, els pares ja sabem que, bueno, pues que avui en dia tenen molt de poder i tenen molt... però llavors hi havia la gent tutor que deia, perdoneu, de lo que estem parlant és d'algú que pot esdevenir un delicte. Ah. I el que estem aquí és intentant buscar una mesura educativa. Què fem? Com ho voleu solucionar això? I, bueno, clar, això anava oli munyunt, la veritat. La veritat sigui dita. Funcionava, arribàvem a acords, s'arribava a mesures educatives, i he de dir que no sé, que en 12 anys que jo vaig fer aquesta feina, per sort no vam tenir cap cas greu. Vull dir, tot es va poder resoldre.
Manel, mil gràcies per trucar-nos, de debò.
Molt bé.
Una abraçada forta.
Igualment, bon dia.
El Manel Muñoz, que ens ha volgut explicar la seva feina com a agent tutor. Ho comentem de seguida, eh? Ho continuem comentant de seguida a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, però hem d'anar a publicitat un momentet.
Vols ser jutgessa? T'agradaria ser advocat de l'Estat? I lletrada de l'Administració de Justícia? O la teva vocació és ser fiscal? Ara amb les beques Seré tens l'oportunitat de complir el teu somni sense que importi qui siguis ni d'on vinguis. Entra a becaseré.es del 13 d'abril al 7 de maig i sol·licita la teva beca per preparar aquestes oposicions. I és que amb les beques Seré, el que vulguis ser, seràs. Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts. Govern d'Espanya.
Si fos rodona, doncs caurien els vaixells, la gent, els cangurs...
Jo sí que caic rodona.
Sigui quina sigui la teva teoria i la marca del teu vehicle, vine als dies rodons de Citroën Service. Canvia els teus pneumàtics de marques premium i tindràs el millor preu garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Tu què faries si et toqués el nou rasca 5 anys per tu de l'11?
Doncs amb 250.000 euros que et donen tucutuc, m'agradaria gaudir de coses que facin tucutuc. Un cavall, per exemple.
I amb els 10.000 euros tucutuc que et donen després cada mes durant 5 anys?
Doncs m'agradaria agafar la maleta i anar-me'n tucutucutucutuc a voltar per Berlín o per Kyoto. Tucutucutucutuc. M'hi trobo bé fent tucutuc.
Rasca 5 anys per tu de l'11. Un premi de 250.000 euros a l'instant i 10.000 euros al mes durant 5 anys. Rasca i estiga't 5 anys fent tucutuc.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Fa 575 anys que la Universitat de Barcelona forma part de la nostra història, transformant vides i construint el demà. 575 anys amb tu. Universitat de Barcelona, una història de futur. Entra a uv.edu/575aniversari i descobreix totes les activitats que hem preparat.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes diu Carlit.
Trinxat Carlit. Cuinat cada dia a Puigcerdà.
Del 20 al 27 d'abril celebrem la supersetmana d'Universitària. Vine a Òptica i Audiologia Universitària i gaudeix d'un 20% de descompte addicional. I recorda, els nostres preus ja són fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. Les millors marques, els millors preus, només a Òptica i Audiologia Universitària. Més de 110 centres t'esperen.
Jaume Serra és una cava familiar que continua fidel a la seva terra i als seus orígens i lidera actualment l'elaboració de cava al nostre país. Jaume Serra, un celler on s'ajunten tradició, qualitat i un ferm compromís amb el medi ambient. Cava Jaume Serra.
6 del matí, al Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
Normal.
Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport i em quedo sense bateria.
No pot ser.
Sort del RAC, han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
Sort del RAC, fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC, i som per ajudar.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
L'ofici ets tu mateix. De Què és un director literari? Article a Núvol, de Josep Maria Castellet. 100 anys del seu naixement.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, el director de Públic Ferran Espada, la periodista del País Milagros Pérez Oliva, el periodista del diari Punt.es Arturo Puente i l'empresari i exdiputat al Parlament Jordi Cuminal.
Que en aquesta hora del matí de Catalunya Ràdio que hem comentat, o hem començat a comentar abans, aquesta mesura del govern de posar Mossos d'Esquadra, de paisà, disculpeu, a les escoles, hem parlat amb un agent de la policia, un exagent, perquè està jubilat, de la policia local d'Esplugues, que havia fet aquesta feina d'agent tutor, Mila, i ell ens venia a dir que, doncs, bàsicament la placa servia com a element dissuasori en última instància. A veure, però el principal era fer de mediació.
Sí, a mi m'ha sorprès una miqueta la reacció que hi ha hagut a la mesura que ha anunciat el Departament d'Interior, perquè penso que, com hem vist en les explicacions molt ben donades que han donat tant el Jesús com l'Enric, jo crec que no hi ha incompatibilitat en que hi hagi un abordatge des de la psicopedagogia, la salut mental, la mediació cultural, etcètera, etcètera, de problemes de convivència que es puguin donar en els instituts, i que hi hagi també el suport d'un agent que... se suposa que és una gent que estarà preparat per fer això, perquè igual que ara tenim policies que estan especialitzats i que han rebut formació per atendre les dones maltractades, que abans no passava, i que és una formació que reben específicament, doncs si hi ha agents que són destinats a aquesta missió, tindran aquesta formació. Jo crec que la reacció que està havent-hi és una reacció que és fruit d'un tic que hi ha a les esquerres particularment i a certs sectors més vinculats amb els grups independentistes i tal, que tenen una visió de la policia, que és una policia poc democràtica, és una policia repressora i és una policia de la que no se'n fien, perquè consideren que la funció policial és la repressió. Però, clar, aquest criteri de policia és un criteri que xoca amb el que, si vivim en una societat democràtica, hem d'exigir i garantir que la policia que tenim, i jo estic convençuda que la policia que tenim en aquests moments és Mossos d'Esquadra a Catalunya, reuneix els criteris d'una policia democràtica. I no només una policia democràtica, sinó una policia que està amatent a les qüestions que té la filosofia de que és millor prevenir que reprimir. I que, per tant, dintre de les funcions de prevenció de la policia també pot figurar aquesta. D'altra banda, per la meva experiència personal, perquè tinc molts amics que treballen en temes d'ensenyament, hi ha hagut un increment de la conflictivitat a les escoles que té moltes causes. Si hi ha conflictivitat social, la conflictivitat social se trasllada a la consulta del metge i se trasllada a l'aula. Això ho sabem des de sempre, no? Llavors, té moltes causes aquesta conflictivitat, però una de les dificultats que hi ha per part dels educadors és que moltes vegades per intervenir sobre aquesta conflictivitat no n'hi ha prou amb intervenir sobre els alumnes. A vegades la conflictivitat ve de les famílies.
Molt sovint.
Hi ha moltes famílies, molts pares i moltes mares que no tenen ells mateixos concepte de límit, que no reconeixen l'autoritat del professor o de la professora i que tenen atemorits a molts professors moltes vegades. Llavors, en aquestes pocs casos que deu d'haver-hi, però que són molt cridaners i que creen molt malestar, la figura d'una autoritat que ve perquè té l'autoritat legal i que està allà en tasques de mediació, però que no se li amaga a ningú, que també pot tenir tasques de prevenció del delicte, doncs això pot ser un plus per resoldre determinats conflictes. Jo estic molt... he escoltat moltes vegades els meus companys que diuen que moltes vegades no saben com afrontar determinades conductes de nanos que estan reforçats des de les seves famílies en mantenir conductes inclús d'amenaces als professors. Llavors, això és una realitat, podem negar-ho. Si això li afegeixes que tenim un tic de pensar que la policia és sempre repressiva, llavors tenim aquí una distorsió que no es permet analitzar bé. Estic segura que si el pla pilot... I una altra cosa. Per què pensen que s'ha de fer malament aquesta tasca per part de la policia? A lo millor dintre de 5 anys arribem a la conclusió de que, ara, això no ha de ser excusa per no posar més educadors socials. Yeah. Si cal més educadors socials, també s'han de posar educadors socials.
Jordi.
No sé si passa molt sovint o no, però estic molt d'acord amb el que ha dit la Milagros.
Jo molt en desacord.
Tu molt en desacord.
Avui estem... S'està recalibrant tot aquí.
Faré dos o tres apunts per acabar de completar, però no em repetiré molt amb el que ella deia. Però una cosa, que les esquerres i els independentistes pensin que vinguem d'una cultura en què la policia
és
no democràtica i repressiva, sobretot la policia espanyola i la Guàrdia Civil, està totalment fonamentat. Per contra...
Però aquests són els Mossos, eh? Tu no hauries de defensar els Mossos d'Esquadra.
Per contra, els Mossos són una policia democràtica. I el que hem de vetllar és que no desviïn cap a determinades tendències, que sempre hi ha el risc. La policia també se l'ha de vigilar. Però a diferència de la policia espanyola i de la Guàrdia Civil, els Mossos són una policia democràtica. Segon punt que volia dir, que ho deia una mica la Milagros, és una prova pilot. I jo crec que això s'ha de celebrar. És a dir, el Departament d'Ensenyament a vegades ha comès greus errors per voler fer innovacions pedagògiques o determinats canvis i ho fa de cop a tot el sistema. Pantalles, a tot arreu. Ens carreguem els llibres, a tot arreu. Ostres, això ha fallat. Doncs ha fallat a tot arreu. Jo crec que està bé poder dir anem a provar mesures amb proves pilot. I es valoren, i si això funciona, es anirà incorporant en el sistema. Però en aquest sentit és una manera de procedir que a mi em sembla interessant. I per mi la clau del debat, més enllà de la mediació, dels treballadors socials i tot plegat, aquí hi ha un tema que és la coartada de la violència. És a dir, per tu, per més que preparis a un mediador, etc, a mediar, quan hi ha una actitud per part de l'alumne o de la família que va ser sempre violència, no hi ha preparació possible en el cas d'un professor, un mediador, etc, de respondre. I estem aquí. És a dir, el tema aquest és, en cas que hi ha un element de violència, sigui verbal, sigui física, qui ha de reaccionar? Perquè jo estic convençut que un professor no ha d'assumir aquesta tasca com a pròpia. Ni un mediador, ni un responsable. Fa menys d'un mes parlàvem aquí d'una directora d'un centre que havia patit violència i que ningú l'havia protegit, no? Per tant, aquest element, a mi em sembla que això és interessant. I per últim, lluny d'estigmatitzar, jo crec que ajudarà a no estigmatitzar. És a dir, si com aquest professor d'Esplugues, aquest ex-policia d'Esplugues, la cosa funciona, farà que la conflictivitat es redueixi. Per tant, en aquest sentit, jo crec que la cosa ajudarà a no estigmatitzar si creiem que les mesures sempre són per anar millor i no d'entrada anar pitjor.
Aviam, Arturo, la discrepància que deies.
No, la discrepància sobretot amb la idea que hi ha un tic contra la policia o la idea de que oposar-te a això té a veure amb considerar que la policia no és democràtica. Una policia pot ser absolutament democràtica, un estament judicial pot ser absolutament democràtic, un govern, un executiu, pot ser absolutament democràtic, i en canvi demana que cadascú faci la seva funció, i no només que la seva funció, i que no entri, que no monopolitzi els espais de la vida pública, no té a veure. Té a veure el contrari, amb el considerar que la policia és molt democràtica quan fa la seva feina, no quan intenta o quan... No dic que la policia ho intenti, sinó no quan se li posa a fer una altra funció. I per què dic que és una altra funció? Jo crec que d'entrada, els cossos uniformats i armats...
No aniran armats, eh?
No, però és un cos armat.
Ja, ja. No, però no aniran armats.
No, però és un cos armat. No. Els cossos uniformats i armats han de tenir unes funcions concretes, específiques, i estar acotades, i estan molt bé, dins del que han de fer, estan absolutament bé. Jo, en absolut, no he dit mai, ni se m'acudiria a dir que els Mossos, ja he dit abans, per exemple, amb la violència contra la dona, com que estem parlant d'un àmbit de violència, en la violència contra la dona, han fet una tasca espectacular. Crec que s'ha de reconèixer, i crec que s'ha de dir que ha funcionat molt bé les unitats específiques. Ara bé, per què això és un altre àmbit? És un altre àmbit perquè no estem parlant de situacions on hi hagi problemes de violència a les aules. Si hi ha àmbits de violència a les aules, si hi ha una directora, que me'n recordo perfectament que ho van comentar, o que havia tingut amenaces i agressions per part d'una família, si no me'n recordo malament, aquí ha d'actuar la policia. Efectivament, hi ha d'estar una policia absolutament preparada per actuar. Ara bé, en àmbits de convivència escolar, que és del que estem parlant, en àmbits de convivència escolar, crec que la policia no té cap mena de funció. No té cap mena de funció perquè el que necessitem són això, mediadors, perquè després poden ser policies, o igual l'àmbit policial ha fet molta feina sobre això, i potser una part d'aquests s'han d'incorporar. Però sempre com a mediadors, mai no com a policies. Compte, una cosa que jo crec que és molt important. Tenim, des de l'any 2007, una resolució al Parlament que parla d'això i parla de mediadors no policies. Després poden ser el que sigui, aquest senyor diu, jo soc policia, molt bé, com si una persona és una altra cosa, no vol dir que si és policia no pots fer això. Yeah. El que dic és que tu has d'entrar com a mediador i sense el teu paper de policia.
Ara no acabo de veure la diferència entre el que deia més de més.
Bueno, que no té absolutament res a veure amb considerar un tic contra que la policia no és democràtica, contra... Jo crec que posar cadascú... Es passa el mateix amb l'exèrcit. Passa el mateix a l'exèrcit. Un altre cos uniformat i armat. A l'exèrcit, jo considero que l'exèrcit és absolutament democràtic, absolutament necessari en tots els països democràtics, no estic en contra de l'exèrcit, no, jo, personalment. Ara bé, l'exèrcit hi ha llocs on no hi ha de ser, i això ho entenen a tots els països del món.
Però a l'escola no hi ha d'haver un policia, segons tu?
No,
de cap manera.
No, de cap
ni com a mediador,
no,
ni com a res.
Sí, no, no, no.
Ferran,
no,
com a mediador, sí.
És que m'agradaria acabar. M'agradaria dir una cosa. Mai de la vida, no, com a casa meva. No ha de venir mai la policia, sí, quan tinc un problema d'àmbit policial. Una cosa. Des de l'àmbit 2016 tenim una... No, perquè és que tenim una resolució que parla sobre això. Des de l'any 2003 tenim una llei de pau que parla del on han d'estar els uniformats i els armats. I acabo amb una cosa. És molt... A mi em sembla curiosíssim, de debò, eh? Em sembla impressionant que en tots els àmbits on això s'ha parlat, hi ha, per exemple, plataformes com Desmilitaritzem, hi ha molta gent que està parlant des de les escoles cap al Departament d'Interior. Hi ha àmbits de diàleg en això. Que s'hagi fet sense diàleg, a mi em sembla molt sorprenent. Hi ha alguna cosa que passa en aquest govern amb l'educació que no acaben d'entendre o de trobar els canals de diàleg.
Jo, Ferran.
No, simplement, molt breument. O sigui, perquè quedi clar, o sigui, no tinc cap dubte de que en Manel, crec que era el policia d'Esplugues, segurament va fer una feina excel·lent, i no tinc cap dubte que un policia pot fer una feina de mediació perfectament bona i que es pot formar per fer-ho i que pot haver policies que facin molt bona feina de mediació. Jo vull situar el tema en l'àmbit de la gestió dels recursos públics. Vull dir, tenim un dèficit molt important de Mossos d'Esquadra al cos, però no ho dic jo, ho ha dit la pròpia consellera Núria Parlon. Tenim un dèficit de Mossos d'Esquadra. I per l'altra banda tenim uns dèficits a l'escola molt importants. Hi ha hagut una de les mobilitzacions més importants de la història del món educatiu de Catalunya, amb una plataforma reivindicativa molt extensa. En aquesta plataforma en cap punt posava la necessitat de policies mediadors. En cap punt.
Aquí llavors, detraiem
dels cossos policials efectius recursos per fer de mediadors. El propi Manel ho ha dit, que ell deixava de banda la figura de policia per fer de mediador quan entrava a l'escola. Llavors, tenim mediadors, tenim educadors socials, però detraiem de la gestió dels recursos públics dels cossos policials efectius per fer la feina que ja fan altres de llonces. I llavors dius, bueno, no, l'uniforme. Bueno, el que se'ns ha dit és que d'aquest pla pilot els agents no aniran uniformats, aniran de paisà.
Sí.
Per tant,
i com deia la Mila, desarmats.
I desarmats. Mm. Per tant, no sé, l'efecte de l'uniforme tampoc hi serà.
Yeah.
Llavors,
seran
no policies, acabo d'entendre per què hem de
treure
d'un cos policial que té una merma d'efectius per garantir la seguretat ciutadana, per fer les seves funcions específiques, per què hem de treure efectius
però,
per fer una feina?
Hem d'anar a publicitat, però...
Només un apunt, jo vaig donar suport a la vaga de mestres.
Sí.
Perquè el govern ho imposava havent acordat amb UGT i comissions que eren minoritaris, i jo no estava d'acord en això. Però tal com els sindicats de Mossos no imposen la política al Departament d'Interior, a l'educació sembla que qualsevol cosa l'hagin de decidir els sindicats, i no, és a dir, no tot, perquè sempre ho acaben amb més recursos.
Les necessitats que plantegen els mestres...
D'acord,
en
tot cas,
hi ha una
sempre són les mateixes,
immensa,
sempre són les mateixes per part de l'USTEC.
Que necessitin policies...
I el govern diu que sí, que hi havia una demanda. Que jo no sé molt bé com s'encaixa aquestes dues idees.
Hem de la publicitat. 3 minuts i arribarem a 9:45. De seguida continuem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio.
Tot seguit, sentim les novetats que ens porten els amics del Cort Inglés. Bon dia.
Hola, bon dia. Aprofita els supertecnopreus del Cort Inglés i Hipercor, amb fins a un 20% de descompte en electrònica i electrodomèstics i fins a un 45% en televisors. Aprofita-ho i endú-te'n, a més, portàtils, mòbils, neveres, rentadores, petits electrodomèstics i tot de les millors marques. Supertecnopreus, amb totes les facilitats i els tecnoavantatges que únicament t'ofereix el Cort Inglés, com l'assegurança gratis de 3 mesos i molt més. Ah, i recorda't que també tens un 20% de descompte en aire condicionat. Només fins diumenge 26, Supertecnopreus, a la botiga, web i app del Cort Inglés. Aprofita-ho. Res més per avui. Molt bon cap de setmana a tothom.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor.
per a dolors aguts musculars i articulars. A partir de 12 anys. Compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisicrem.
Si hi ha Don Simón, ens quedem.
Tinto de verano.
El tinto de verano ja es veu tot l'any. Don Simón.
Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
Aquest any, a General Òptica...
Capità, diria que veig alguna cosa allà davant.
Un capità, unes ulleres.
Allò és un iceberg. Estribord!
I el vaixell més famós sí que arriba a port.
Veure-hi bé és una altra història. Vine a General Òptica i aprofita un 40% de descompte en totes les ulleres graduades. General Òptica.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893 amb el nostre tarannà.
A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
Aneu massa de listos.
I els valencians?
No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
Una vegada més demostrarem que és mallorquí, sobretot som caparruts.
Has sentit el que acaba de dir?
Que a Mallorca no feu l'amor.
Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Seguim a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio amb el Ferran Espada, la Milagros Pérez Oliva, l'Arturo Puente i el Jordi Cuminal, i afegim ara mateix una de les investigadores més influents en l'àmbit ecofeminista i ecosocialista a escala europea, és Yayo Herrero. Què tal? Com estàs? Bon dia.
Bon dia.
I vens aquí amb ressaca de Sant Jordi, també, una mica, no?
Sí, sí, sí. Bueno, una ressaca maravillosa. Fue un día precioso, la verdad.
Va anar bé?
Muy bien, muy bien. Sí, sí.
La Yayo Herrero acaba de treure, en la seva traducció al català, a més, Metamorfosi, una revolució antropològica, on defenses la idea que cal aquesta metamorfosi, que és necessària afrontar-la, pensar-la i fer-la, no?
Efectivamente. Una metamorfosis que supone pensar de dónde venimos, cuáles son los errores, los excesos de una cultura que le ha declarado la guerra a la vida, yo diría, ¿no? Y desde ahí pensar también nuestros presentes para poder imaginar un futuro. A veces imaginamos futuros muy distópicos porque lo que proyectamos son presentes que lo son. Si pensamos unos presentes distintos, no lo serán.
És que, a més, tu comences el llibre citant Úrsula K. Le Guin,
sí.
I és un molt bon moment per revisar aquest tipus de literatura, per veure que no és tan lluny aquests futurs distòpics, com deies tu ara, no són tan lluny.
No, yo creo que Úrsula K. Le Guin siempre dijo que para ella la escritura no era un ejercicio de imaginación de futuro, sino precisamente de análisis de presentes que a veces están tan inflamados como tumores que se proyectan al futuro de una forma distópica, ¿no? Y pensando nuestros pasados y nuestros presentes de otra forma, podemos vislumbrar, iluminar otros mundos diferentes.
Deies ara que hi ha una cultura que li ha declarat la guerra a la vida. ¿Quién es esta cultura?
Yo diría, de una forma muy amplia, que es sobre todo la cultura occidental, ¿no? Cuando miramos, los cerebros humanos son iguales desde hace 40.000 años. Y cuando miramos ahora mismo la prehistoria, que es una ciencia que está en un conocimiento, que está en plena revolución, vemos ya hace 10.000 años, 15.000 años, ciudades sumamente complejas, sin grandes evidencias de desigualdades, conectadas con su naturaleza, pero vivimos en una cultura que en un momento determinado estableció una especie de ruptura, de abismo ontológico entre los seres humanos y el resto del mundo vivo, ¿no? Hemos aprendido a mirar la Tierra y los propios cuerpos humanos desde la exterioridad, desde la superioridad y desde la instrumentalidad. Y eso ha convertido nuestro planeta y también muchas vidas humanas en mero recurso o en residuo. Mm.
De fet, en el llibre parles ja no d'una cultura, sinó d'una religió civil, però religió, basada en el sacrifici de la vida, i així defineixes tu el capitalisme.
Sí, para mí, vamos, es una cosa... Quiero decir, podemos estudiar el capitalismo en su lógica plenamente material y ver utilizarlo como una forma de producir bienes y servicios y repartirlos mal, ¿no? Generando un montón de efectos colaterales. Pero yo creo que el capitalismo es una antropología que defiende que solamente tiene valor aquello a lo que se le puede poner un precio. Pero claro, ni el ciclo del agua, ni la capa de ozono, ni la regulación del clima, ni el trabajo que hacen las amas de casa tiene precio y, sin embargo, son imprescindibles, ¿no? Concebir la producción como el incremento permanente y exponencial de los agregados monetarios sin pensar de dónde sale todo eso y cómo se conecta con las necesidades humanas, hace que nuestra cultura valore igual económicamente la producción de bombas de racimo y la producción de carros de trigo, cuando ambas, desde el punto de vista de las necesidades humanas, son distintas, ¿no? Ahí ya Polanyi lo dijo en su momento, en la Gran Transformación, ¿no? Nos encontramos con una religión civil que defiende que todo puede ser sacrificado con tal de que la economía crezca.
De fet, dona la sensació que ara una cosa costa més que l'altra, és a dir, o es valora més que l'altra. És a dir, estem en un moment que després de les guerres d'Ucraïna hi ha hagut un canvi de xip global de dir no, és que hem d'invertir en indústria militar perquè ens hem de protegir contra aquests enemics, no?
Sí, yo creo que el momento que estamos viviendo ahora es una respuesta distópica a la crisis social que atravesamos, ¿no? Es decir, desde hace ya bastante tiempo, los últimos 50, 60 años, pero en realidad nos podríamos remontar antes, hemos ido viendo cómo se ha ido produciendo el agotamiento o el declive del el petróleo fácil de extraer, del carbón, del gas natural, pero también del cobre, del litio, del platino, del neodimio, disprosio, ¿no? Minerales finitos que son esenciales para sostener la vida en común. Lo que estamos viendo ahora es la respuesta de élites que, protegidas por el poder económico, poder político y también poder militar, siguen queriendo sostener estilos de vida que requieren una enorme cantidad de minerales finitos que son despojados en otros territorios, convertidos en zonas de sacrificio, ¿no? Es decir, la respuesta para mí militar en este momento y lo que estamos viendo es una respuesta, y lo digo, es duro decirlo así, pero me parece que es importante mirarlo cara a cara, que lo que hace es decir, no hay un problema material, no hay un problema de modelo, no hay un problema ecológico, el único problema que hay es que sobra gente. Y entonces lo que se hace es señalar a algunas personas como sujetos descartables. Ya lo dijo un personaje como el Papa Francisco en 2015, él hablaba de población descartable, ¿no? Que puede ser deshumanizada, que puede ser señalada como chivo expiatorio y por tanto puede ser plenamente despojada en beneficio de otros sectores, digamos que creen, con lógicas, en mi opinión, supremacistas, que sí que tienen derecho a utilizar todos los minerales, todo el agua, a desbaratar los ciclos naturales, a generar toda la contaminación que quieran, ¿no?
De fet, un altre diagnòstic duen al teu llibre, Metamorfosi, és que dius que el capitalisme al final determina qui ha de viure i qui ha de morir.
Absolutamente. O sea, yo creo que, ya lo dijo Mbembe, es una necropolítica, ¿no? Y a mí me gusta mucho como lo decía Judith Butler, ¿no? Claro, cuando tú determinas quién debe vivir y quién debe morir, hay que justificar por qué debe morir alguna gente, ¿no? Y entonces, en mi opinión, el racismo estructural o el señalamiento a algunas personas, que no son solamente personas no blancas, sino a veces también pues las mujeres que no quieren hacer lo que es propio de las mujeres, o disidentes políticos, es decir, personas diferentes son señaladas, ¿no? Y Judith Butler decía que la violencia más extrema se produce cuando nos comportamos como cultura o como política como si hubiera vidas que no merecen ser lloradas cuando se pierden, ¿no? Y hablamos de algunas vidas humanas, las que se ahogan en el estrecho, las que quedan en las vallas que se abren todos los días para que entre la energía, los minerales o la pesca de esos países, pero no dejan entrar a las personas despojadas, ¿no? Pero también jirones de vida que llamaríamos natural, de la trama de la vida, ¿no? Plantas, animales, bacterias, sin tener en cuenta que de la densa red de relaciones entre todos ellos es de lo que dependemos, ¿no?
Dius que s'ha donat una resposta distòpica al panorama. La teva metamorfosi és una resposta utòpica?
És una resposta utòpica, però en el sentido de la utopía, por ejemplo, de Paulo Freire, ¿no? Porque el término utopía muchas veces se utiliza para decir algo que es imposible, ¿no? Paulo Freire decía que una utopía es aquello que es inédito, pero viable, ¿no? La metamorfosis es un proceso que transforma, en la biología, transforma órganos, los cambia radicalmente y los hace capaces de vivir con otros alimentos bajo otras formas totalmente distintas, ¿no? Y tienes metamorfosis como las de los gusanitos de seda, que hemos tenido todas en casa, ¿no? Que se transforman en una mariposa feíta, pero una mariposa, ¿no? O metamorfosis, que es la que yo defiendo, como la de los saltamontes, ¿no? Que sin dejar de saltar, sin dejar de vivir, sin dejar de estar, van creando nuevos tegumentos y cuando tienen los nuevos, se van despojando de los viejos, ¿no? Yo creo que nuestra metamorfosis es como la de los saltamontes, porque siempre digo que ya no estamos en momento de seguir haciendo el capullo, ¿no? No te puedes aislar, no te puedes aislar, y sino sí. Que nos toca hacer esa morfosis desde el corazón del drama, ¿no?
En el teu llibre Metamorfosi apareix aquest perill que ara comentaves, apareix també l'extrema dreta. Tu parles molt sovint d'un moviment cap a cultures neofeixistes, i ara citaves algunes, però en el llibre parles del militarisme, de la misogínia, de la masculinitat extrema, del racisme, que són les que dirigeixen aquesta violència cap a una part de la població en concret, la que no els encaixa pels motius que siguin, entenc, no?
Sí, a ver, yo creo que cuando analizamos dónde están los errores de nuestra cultura, pues hemos creado una cultura que se ha separado de la tierra, que se ha construido además sobre una fantasía de la individualidad. Para mí la esencia del patriarcado es alimentar la ilusión de que las personas son sujetos individuales que pueden vivir emancipados de la tierra, como si no tuvieran un cuerpo vulnerable que ha de ser atendido y también desresponsabilizado de las necesidades y de los cuerpos que hay alrededor, que necesitan ser atendidos en la vejez, en la infancia, la diversidad funcional, la enfermedad, en realidad a lo largo de toda la vida, ¿no? Esa, y luego con la vuelta de tuerca del capitalismo, y no nos olvidemos de un colonialismo que forma parte estructural de nuestra cultura. Es imposible mirar nuestros modelos de desarrollo, los hegemónicos, si no es a partir del extractivismo de materiales, de energía, de ideas, de conocimiento, de territorios colonizados. Primero colonialismos interiores de nuestros propios marcos rurales, de las formas más autoorganizadas de vida, y posteriormente tenemos el colonialismo en lo que ahora llamamos América, el secuestro y cacería de personas negras para todo el comercio de esclavos, todo el colonialismo en Asia, y luego, bueno, pues dinámicas terribles como la del genocidio nazi, o el genocidio ahora mismo en la franja de Gaza, ¿no? Y anteriormente y mucho antes, toda la matanza de decenas de miles o centenares de miles, según las fuentes, de mujeres que fueron matadas en la Inquisición. Lo que quiero decir es que el genocidio nazi no es una excepcionalidad en la historia de Europa, ¿no? Y por tanto, digamos, mirarlo desde ahí y comprender esos errores nos hace ver que estructuralmente hay una parte dominante, no la única ni muchísimo menos, de nuestro marco cultural que se sostiene sobre pilares ecocidas, patriarcales, capitalistas y además estructuralmente coloniales, ¿no? Cuando entramos en la fase de la crisis ecológica y en una dinámica de contracción material en la disponibilidad de minerales, de energía, de agua, de recursos de la tierra, lo que nos encontramos es que esos rasgos se intensifican de una forma brutal. Y yo creo que por ahí va esa emergencia que conecta con un miedo dirigido, y primero individualizado y luego dirigido hacia chivos expiatorios, ¿no?
Estem parlant amb la Yayo Herrero, ja ho hem dit abans, una de les investigadores, ja la coneixeu, vaja, més influents dels àmbits que estem comentant, que se'ns ha apuntat avui a l'endemà de Sant Jordi, en aquesta hora del matí de Catalunya Ràdio. Mila.
Sí, Yayo, quan vaig veure el teu titular, vaig pensar que anaves en una altra direcció, però ara veig que no, però acabes en el mateix lloc que jo pensava. Jo pensava en l'últim llibre, el pòstum, d'Ulrich Beck, que també es titula La metamorfosi del món.
Sí.
I que ell explica com molta gent té la impressió de que no sap què passa al món perquè hi ha hagut canvis tan importants que produeixen, no és un canvi d'època ni és una època de canvis només, sinó que és una metamorfosi del món, perquè el món que apareix després de la revolució tecnològica no s'assemblarà en res al món anterior. I ell diu, és evident que els primers que van anar a Texas a fer prospeccions petrolíferes no pretenien destruir el planeta, però evidentment estan destruint el planeta. I és evident que els primers que van portar un embrió al laboratori, van manipular un embrió al laboratori, no volien fer la gestació subrogada, però avui tenim la gestació subrogada com un dels problemes ètics més importants que tenim. Llavors, el que tu planteges és que aquesta metamorfosi que s'ha produït, que Ulrich Beck pensava que, a diferència de les revolucions, és una metamorfosi que s'ha produït sense direcció aparent, tu el que proposes és embridar-la i fer la metamorfosi sí. revolucionària. És a dir, la revolució, és a dir, portar-la pel camí que l'hem de portar perquè no passi el que està passant, que és que destrueix el planeta o ens canvia el món de tal manera que ve aquesta nova tecnofeudalisme. Llavors m'agradaria també que m'expliquessis com veus la filosofia de Peter Thiel.
Sí, a ver, és superinteressante lo que planteas, Milagros. A mí me encanta, ¿no? Yo creo que la... Yo en el libro... cuando empecé a trabajar con la metáfora de la metamorfosis, me encontraba, porque el trabajo de Ulrich Beck es súper interesante, a mí me encanta, ¿no? Yo he jugado con dos términos contrapuestos, ¿no? A lo que Ulrich Beck le llamaba metamorfosis, yo le he llamado mutación, ¿no?
Vale.
Porque, bueno, se me va me sale lo ingeniero en ese marco más que la antropología, ¿no? Y la mutación son, digamos, en el conjunto de la trama de la vida, son cambios que son casuales. Exacto. Y a priori no tienen ningún tipo de dirección adecuada, ¿no? La metamorfosis sí. La metamorfosis dentro de la trama de la vida tiene una dirección que es clara, que es la dirección de facilitar la supervivencia en común. Es decir, muchas veces las metamorfosis en los animales lo que hacen es abrir otros nichos de alimentación o nichos de vida que no compitan con los de los propios hijos. Esa idea me parece muy potente, ¿no?
Sí.
Es decir, cambiamos para no poner en riesgo a las propias generaciones que vienen.
En cambio, los humanos lo hacemos cada día con nuestros hijos.
Efectivamente, por eso me gusta más hablar de mutación, ¿no? Yo creo que a mí me gusta mucho también.